sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, sweet Mary Jane.
Els dimecres ens agraden especialment perquè tenim visites il·lustres que ens ajuden a reflexionar, a conèixer opinions, a parlar de temes alternatius. I un dels nostres convidats estrella, ja també la temporada passada, ben consolidat, és l'Àngel Miret. Àngel, bona vesprada.
Hola, Rafa, bona
vesprada. I gràcies
vesprada.
Per tornar amb nosaltres.
Encantat.
Un plaer. Avui, una màniga curta, eh?
Sí, ja sí.
S'agraeix.
És molt calorós i ja comença a fer...
S'agraeix.
Aquesta temperatura de Barcelona, que en els que som calorosos ens...
Bueno...
Ens molesta una mica.
Jo pateixo
però...
moltíssim. Ara em deia la Carla, perquè he demanat que baixin una mica la temperatura, li he demanat al Ferran i diu, però tens fred? Tens calor? Dic, sí, jo sempre tinc calor. Escolta, una cosa, mira, com sempre m'has passat els temes i m'ha agradat molt el primer tema que m'has proposat perquè estem parlant d'una pel·lícula. Farem una mica de secció cinèfila i podem escoltar una mica per situar-nos de què estem parlant. Llibres.
¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto?
Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid.
Quita el amor y eso se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no?
Que suenen las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro?
Estem parlant de la pel·lícula Libres. És un viatge a l'interior de l'home on s'ha aconseguit, Àngel, permís per entrar i parlar amb persones, religiosos, que viuen als convents, que poques vegades pronuncien paraules i llocs que romanen tancats per al món. Estem parlant de monestirs, eh? Mira, abans que em diguis res, tinc la crítica que ha sortit a La Vanguardia i diu això. La pel·lícula necessita un contrapunt crític. Confia en la intel·ligència de l'espectador. Això ja m'agrada d'entrada. I es revela com un reguitzell de perles, així com una poderosa eina per la reflexió. Això ho diu La Vanguardia.
Sí, jo la veritat és que vaig sortir emocionat. És a dir, és una pel·lícula d'una qualitat extraordinària, una música i una fotografia excepcional.
Bueno, la banda sonora, si és aquesta que estan escoltant del tràiler, és acollonant.
Extraordinària.
Sí, sí.
I el director és un senyor que es diu Santos Blanco, que jo no el coneixia, és un realitzador de documentals, per tant, no especialitzat en pel·lícules d'aquest format, i que va quedar impactat després d'haver fet una campanya per una fundació i va tenir l'oportunitat de, diguem-ne, d'estar en un monestir. A partir d'aquí va començar a donar-hi toms. La pena és que aquesta pel·lícula a Barcelona, jo la vaig anar a veure al Gran Sarrià Multicines,
sí.
I crec que acaba demà. O sigui, avui és el penúltim dia i demà crec que s'acaba.
Per la pel·lícula és com una mena de documental.
És un documental, dura una mica més d'una hora i mitja,
sí.
però et quedes enganxat des del primer moment. No us penseu que és un documental d'aquells que al final comences a mirar l'hora del rellotge.
No mires el rellotge, això és una bona dada.
Quedes clavat, o sigui, a mi em va venir la referència d'un amic meu d'Itàlia, o sigui, que suposo que s'ha projectat també a Itàlia,
sí.
I després d'una altra persona d'aquí, de Vic, que també crec que s'està fent a Vic. És apassionant, perquè tenim a vegades la idea de que aquests monjos o aquestes monges, diguem-ne, són persones, potser, no sé, d'un perfil determinat, sociològic, una gent molt mística des del primer dia de la seva vida. Doncs mira, per posar-te alguna de les persones que estan i que intervenen en aquest documental, per exemple, una és una vídua amb 6 fills. Una altra és un home músic que va viure durant molts anys de la música amb una filla, monjo. Uh-huh. Un altre és una persona, diguem-ne, llatinoamericà, que havia estat molt implicat amb els temes de heavy metal, inclús amb temes de demoníacs i tal, i per tant, ell diu que atribueix a les pagàries de la seva mare, acaba en un convent. Una noia jove, amb permís, guapíssima. Un jove...
Permís, guapíssima, ja
guapíssima.
Està.
No, perquè a vegades també no, hi ha
aquestes coses,
dites
sí.
De no, que les monges pobretes, no? Una noia jove, guapíssima. Sí, sí. Una artista, és a dir, una multiplicitat de persones i de caràcters que fan, et fan pensar molt. El documental està dividit en tres parts, a veure si us sonen allò del camí, la veritat i la vida.
Home. De fet, és l'Evangeli del passat diumenge.
És el que diu Jesús, jo sóc el camí, la veritat i la vida, i per tant espero que en algun moment es reprogrami aquí als cinemes de Barcelona, perquè és cert que també he llegit que està funcionant molt pel boca a boca, és a dir, que hi havia unes previsions d'un públic molt concret i molt determinat, i que realment és un documental que qualsevol persona, no necessàriament creient, l'ha de captivar. Uh-huh. I des del punt de vista artístic i estètic, més enllà dels continguts, una veritable obra d'art. Per tant, els que podeu demà, els que teniu la sort d'estar a prop de Vic o a prop de Barcelona i podeu encara anar-hi entre avui i demà, no us hi penseu.
Uh-huh. Doncs aquesta recomanació que m'encanta, perquè sí que és cert que jo no estava al cas d'aquest documental, d'aquesta estrena, d'aquesta pel·lícula. Evidentment, avui he estat llegint i he estat mirant de què es tractava, i veritablement, és que més enllà de creences o no creences, és a dir, sempre diem el mateix, és a dir, les persones que tenen una fe o que com a mínim la treballen o la volen adquirir, aquí trobaran un espectacle, no? Perquè al final aquesta gent d'alguna manera viuen en un contacte molt directe mitjançant la pregària i el silenci amb la presència del Senyor, no? Però com a fet cultural, com a fet sociològic, també és molt interessant, no? Dir, escolta, ja tenim molts vídeos que van a tota velocitat, que parlen de modes, que parlen d'enfrontaments, hem escoltat les notícies, quin cacau és el món. Doncs resulta que hi ha una part del món que funciona de manera diferent. I no cal oblidar-lo, això.
Sí, que funcionen de manera diferent, però el que és important, que viuen en el món.
Exacte.
És a dir, no pensem que són uns anacoretes que viuen abstrets només amb la seva pregària, la seva meditació i la seva autoobservació.
Sí.
Sinó que són coneixedors de la realitat, inclús en algun moment del documental, ells, un d'ells ens diu això, de dir, compte, que aquí en el nostre convent també tenim els nostres problemes, a vegades de convivència, de malentesos, és a dir, no vivim en una mena de somni idíl·lic fora del món real. Molts d'ells doncs disposen de mitjans de comunicació, d'ordinadors, és a dir, que coneixen la realitat del món, i des de l'acceptació d'aquesta realitat han fet un pas, no vull dir al costat, un pas diferent al que fem la major part de persones.
Ara m'estaven recordant d'aquell... Jo no sé en quin context ho van comentar tu i jo, però aquell monj, no sé si era un monjo o no sé, que pujava a dalt d'una columna, no? Com era això?
Sí, Simó l'Estilita.
Simó l'Estilita. Jo crec que el teu llibre...
Sí,
La Sinfonia del Desert, el tens una mica recollit. És a dir, aquesta opció vital que sorprèn per diferent. Però com tu bé dius, són persones, com tothom, evidentment, i viuen en aquest món. Per cert, bon apunt que em fa el Ferran Capdevila, que a part de produir aquest programa també produeix el Sense Distància amb Ignasi Miranda. Ignasi Miranda va entrevistar un dels guionistes. Si vols recuperar l'entrevista, qualsevol dels nostres oients, a la carta, va entrevistar Javier Alonso, guionista d'aquesta pel·lícula, Libres, i el nom és molt maco, sabent de què va la pel·lícula. Va ser el 17 d'abril. 17 d'abril, si voleu recuperar la carta, aquesta entrevista al guionista d'aquesta pel·lícula que ens recomana avui amb tanta devoció Àngel Miret, doncs el podeu recuperar. Després t'ho passo.
Així ho farem.
Jo crec que ho recuperaràs.
Vinga
però podem seguir avançant. Ara farem un canvi. Aquest primer tema és molt maco, m'ha agradat molt, perquè a mi m'encanta el cinema i barreja molt bé, no?, tot el que ens has dit. Però ara anirem, jo crec que cap a coses una mica més complicades. Els boscos i els incendis.
Sí, perquè anem a dos temes d'estiu, si tenim temps. Un és els boscos i els incendis, i l'altre seria l'obsessió per la bellesa, l'obsessió per mantenir-se joves. Uh-huh. Dos temes que ara, al mes de maig, Diguem-ne, comença les calors, sí, comença les vacances i una mica l'obsessió d'allò que s'ha anat dit l'operació biquini, és allò de què fem ara per estar més macos, no?, i que se'ns pugui veure,
sí,
millor.
Sí, quan et treus una mica la roba, que se't veu una mica més com ets tu, no?, i la gent de vegades es preocupa, diu, m'he posat algun quilet, doncs a veure si això ho modifiquem, sí.
Mira, els boscos, doncs, és que hi ha alguna dada que és sorprenent i que segur que més d'un oient el deixen parat. Vinga. Per exemple, que el 40% del territori espanyol són boscos.
40%. 40%.
El 40% del territori espanyol són boscos. De tal manera que...
Ara m'he quedat parat.
Per això t'ho deia. Sí, sí. Són dades absolutament contrastades. I que la superfície forestal d'Espanya ha crescut amb un 33% des del 1990. O sigui, en aquests darrers 30 anys hem incrementat moltíssim el nombre, la quantitat d'hectàrees que ocupa el bosc.
Val.
Per què és això? Són molts els motius i molt diversos. Dic això de que és sorprenent perquè moltes vegades pensem al revés, de dir, perquè és veritat que, és clar, com que tenim al cap, per exemple, el gran problema de l'Amazonia, sí, on els boscos van desapareixent, pensem que arreu del
que
món
passa
és el
igual.
Mateix.
Doncs i resulta
no.
Que no.
No, i no, aquest no és un fenomen només a Espanya, sinó que a nivell europeu s'està produint arreu. És a dir, s'han augmentat no tant com aquí a Espanya, però s'han augmentat també el percentatge de boscos a Itàlia, a França, etc. Espanya és qui té més boscos a Europa. És una cosa realment sorprenent.
No, i tant. A mi em resulta molt curiós, el
doncs,
tema.
Doncs és així. Per què és així? Doncs mira, l'èxode rural, després les energies, és a dir, històricament era la imatge aquella de l'ase portant la llenya a casa, doncs en aquest moment, llevar de les llars de foc, poques llars de focs, en tot cas a nivell molt visual, tenim una llar de foc, però sí, no per escalfar, no per fer anar a la cuina, i per tant els boscos han anat deixant de tenir
ja,
utilitat. Han deixat de ser riquesa. Mira, no fa massa parlàvem amb un gran propietari rural d'aquí a Catalunya, milers d'hectàrees, i em deia ell que amb aquests milers d'hectàrees jo donava per fet que era un home molt ric. I em deia, mira, a final d'any, amb aquests milers d'hectàrees que tinc, no guanyo res. És a dir, tinc prou feines per compensar les despeses amb els ingressos. Què podem fer per revertir aquesta situació? Perquè el problema d'aquests boscos, per això abans parlàvem d'incendis,
sí,
és que aquests boscos, molts d'ells estan abandonats. Fixeu-vos-hi, els que teniu, per exemple, la vocació d'anar a buscar bolets, que en molts d'aquests boscos, sabent que hi ha molts bolets, no podem entrar-hi perquè l'accés...
Ja, és
no perquè estigui prohibit.
És impossible.
És impossible.
Perquè d'alguna manera s'ha tornat molt salvatge, per dir-ho així.
És una massa forestal tremenda. S'ha augmentat també moltíssim el nombre d'animals, de cabriols, de porcs senglars, etc., que poden viure amb comoditat.
Clar.
S'estan fent projectes perquè hi hagi algun tipus de pla forestal en aquests boscos. Per exemple, una sortida important seria la dels pellets, això que es fa servir ara, diguem-ne, per escalfar les calefaccions. Són aquesta, com diria jo, aquests residus de la fusta molt petits, que s'utilitzen ara cada vegada més, això és cert, per escalfar, diguem-ne, els pisos.
Seria estar trobant alguna utilitat, eh?
Està trobant alguna utilitat per les pastures, també modificar també les càrregues agrícoles, etc. Però la veritat és que un terç d'aquests boscos que tenim a casa nostra no tenen cap mena de pla forestal ni tenen cap mena d'atenció. Un altre terç tenen alguna atenció i els altres, o sigui, milions d'hectàrees estan absolutament abandonats. Això, aquests boscos, amb aquestes calors i una guspira, doncs són aquests que creen aquests incendis terribles. Mira, una dada. A Barcelona, que és una ciutat amb poca zona verda, a Collserola té aproximadament 8.000 hectàrees. Collserola, situeu-vos els que sou d'aquí la ciutat.
Aquí al costat.
Sí. Doncs, i sembla que això és difícil que algun dia es pugui cremar tot. Mira, a Castelló, aquest incendi que hi ha hagut recentment,
sí,
a més tu ets de per aquella zona.
Jo soc de Castelló, del propi Castelló, exactament.
Doncs, ho deus haver patit més, encara que molts dels que estimem els boscos. Saps quantes hectàrees han cremat?
Digues.
5.000, o sigui, quasi bé més de la meitat del que seria el bosc de Collserola. Compte. Aquí a Collserola és una cosa que crec que s'hauria d'extendre, tot i que no hi entenc jo. Per exemple, una de les maneres que aquest sotabosc quedi més net és el ramat. Els ramats, aquí a Collserola hi va haver un cabrer, diguem-ne, crec que era de Sant Llorenç Savall, que amb l'Ajuntament van fer algun tipus d'acord perquè portés els ramats en aquí. No sé què ha passat, crec que no va anar gaire bé la relació, no sé si va ser un problema professional o personal, i va plegar. Em penso que es parlava que aquest any tornaria a haver-hi algun tipus de ramat a Collserola. Aquest és un format, els plans forestals, aprofitament de la fusta, donar alternatives, netejar-lo i després convertir-lo d'alguna manera en espais on es pugui això fer recollida de bolets, etc. Hem de buscar solucions perquè, si no, el bosc en tenim molt, però aquest bosc ens pot arribar a cremar.
Doncs aquestes són les primeres reflexions d'Àngel Mínez. Fem una petita pausa, si et sembla, Àngel. Escoltem quatre anuncis i parlem del tema que ja ens ha avançat. Una mica l'obsessió per la bellesa i la joventut. Ara tornem. Was it a huntsman or a player? Quatre minuts i mig que passen de 8:45. Estem en conversa amb Àngel Miret. Ens encanta la seva visita. Ja hem aprofitat molt els primers minuts, però encara tenim uns quants més per gaudir de la conversa amb ell. I ara volíem parlar de l'operació Bikini. Que sàpigues que el matí a Radio Estel, la Mercè Raga, està fent una operació Bikini, però alternativa. Perquè busquen el millor entrepà, pa, pernil, formatge pa, amb una mica de mantega, de Catalunya, o de Barcelona, no ho sé, de Catalunya. Per tant, és una operació Bikini ben enfocada cap al bon llantar, en aquest cas.
Sí, més que no pas cap a la prima, no? Per la composició de l'entrepà que dius.
Gairebé és tot el contrari, eh? Però si et fots molts biquinis,
lluiràs biquini.
No lluiràs biquini, exactament. A veure, és veritat, eh? Ara ve aquest temps que tothom...
Sí.
Et confesso una cosa, a mi m'ha passat. He arribat a la ropa d'estiu i he dit, he de fer una mica de pressió bikini, perquè saps allò que t'apreta una mica el pantaló i dius, aquí, aquest hivern, ens hem deixat una mica.
Sí, doncs mira, és habitual en aquestes èpoques de l'any, doncs, sí, que si hi hagi aquests moviments, aquesta angúnia una mica, i ja està bé, té una part positiva. El problema... O sigui, aspectes positius de cuidar-se és de fer vida sana, és de l'esport, una alimentació,
sí,
fer també evitar els excessos d'alcohol, fumar, activitat mental i posar-se protectors solars, etc. Tot això està molt bé, millora la salut i també millorar el nostre aspecte també ens dona millor seguretat, ens dona... En fi, de totes maneres, hi ha... No, a més, històricament sempre ha estat així. Jo ara, quan pensava una mica en el tema, recordava també els elixirs de la joventut, les fonts, aquelles en les quals es submergia la gent i sortia rejuvenida, els manantials màgics... Està bé, però jo crec que arriba un moment que, per algunes persones, aquesta manca d'acceptació de l'envelliment, d'un envelliment inevitable, i de la no acceptació del propi cos, acaba sent una batalla perduda, inevitablement, està sempre perduda i acaba generant frustració i ansietat. I després jo crec que es confon molt sovint la bellesa i la salut, és a dir, són dos temes diferents. Una dada d'aquestes que a vegades tu dius que són sorprenents, i a mi també m'ha sorprès, és que Espanya és el primer país de la Unió Europea en intervencions de cirurgia estètica. De la Unió Europea. Alemanya, França,
Itàlia... O sigui, la gent fa aquest recurs de la cirurgia estètica, on més succeeix de la Unió Europea?
Espanya. I el tercer a nivell mundial.
Tercer a nivell mundial.
Saps quantes operacions estètiques es fan cada any a Espanya? 400.000. 400.000 d'arreglar, doncs, els nassos, les orelles, de treure greix...
Jo espero que el meu silenci... la gent capti que és la meva sorpresa...
També ha estat la meva. Aleshores, jo crec que ha arribat un moment que hi ha una certa obsessió que en les dones, sobretot, està vinculat al fet d'estar prima, com sigui. Perquè aquest és el cànon de bellesa actual. També hem de pensar que els cànons de bellesa
han
anat canviant en el temps. No cal adreçar-nos sempre a aquells quadres de Rubens, on es veuen unes senyores suposadament molt agraciades en aquella època i que en hores d'ara serien considerades persones obertament grasses. I pel que fa als homes, també la gran obsessió actual és la musculació. És a dir...
La tableta, eh?
La tableta, els braços amb uns bons vídeos. Bíceps i tal. Això, hi ha un col·lectiu que jo crec que està especialment perjudicat, que és el de la gent jove.
Totalment.
Una part important de la gent jove, i sobretot de les dones, tinc algunes estadístiques tremendes, per exemple, que prop del 60% de les adolescents, de les dones adolescents, tenen molta por d'engreixar-se i consideren que estan massa grasses. Aquesta xifra és espectacular. En el cas dels homes disminueix una mica, es veu que tenen millor imatge sobre si mateixos, però déu-n'hi-do, un 33, un terç per cent dels homes estan en aquesta mateixa situació.
Jo no sé si estan... Aquí faig una petita incursió d'opinió. Jo no sé si estan que ells siguin més segurs de si mateixos, com que la pressió social mediàtica... de xarxes socials que ha arribat, el focus el posa en la dona. És així. Jo crec que al final aquesta... perquè ho estem vivint. És una petita obsessió que arriba a les adolescents, segur que també a alguns adolescents homes, masculins, però va calant mica en mica, no te n'adones i ho tenen aquí al cap, que han d'estar... fantàstiques, meravelloses, i si tenen un nas que és una mica fora del cànon, ja es preocupen, el que tu deies, eh? I és com molt subtil tot, és molt subtil, i va arribant mica en mica, doncs, no dic només xarxes socials, sèries de televisió, les companyies, perquè al final entre elles, entre les suposades amigues, també tot això es parla molt, ser popular, no quedar-te enrere... És un caldo de cultiu que per mi és perillosíssim i que està a l'ordre del dia.
Mira, jo ara no sé exactament quin percentatge hi ha, però també cada vegada creix més el problema de l'anorèxia, entre les dones, noies, veies, sobretot. També comença a haver-hi forces homes que tenen, o nois que tenen aquesta problemàtica, sí, sí. I que normalment ho veig un perfil de dona, doncs molt autoexigent, perfeccionista, sí. Desig d'agradar, que té èxit en els estudis i tal, i que correspon a més a una classe social determinada, que acostumen a ser classes mitges-altes o directament altes. Aquesta realitat ens ha d'interrogar també tots plegats, o sigui, aquesta importància que donem tan alta al físic i que, en canvi, diguem-ne, ens fa deixar enrere altres valors. Els valors, doncs, de la simpatia, de la solidaritat, de la intel·ligència, i anem buscant només aquest aparador, que és el cos, i que, a més, és un cos que, insisteixo, està molt bé cuidar-se.
Això no té... L'equilibri.
Sí, exacte. Però que, al final, una mica el que deia abans, això és una batalla que està perduda. És a dir, a mesura que ens fem grans,
correcte,
anirem al nostre físic, sí, anirà declinant. És una cosa que està més clara, és a dir, ningú s'ha salvat d'aquesta situació. Uh-huh. Anava a dir-te, a part del físic, a mi hi ha una altra qüestió sobre la que ja menys estudis i que no he pogut esbrinar tanta cosa, però que també detecto, i en aquest cas amb gent més de la meva generació o a partir dels 50, que és la gent més gran que té l'obsessió ja no solament de mantenir-se jove des del punt de vista físic,
sí,
sinó mentalment. I aleshores atribueixen a la joventut unes determinades maneres de fer i de pensar que ells volen imitar encara que no s'hi sentin representats. Per exemple, creuen doncs, que està tot el dia molt content, sortir molt de nit... Això els rejuveneix. Jo crec que torna a ser un problema d'acceptació de la realitat. Mm. Són aquestes persones que trobes que amb 60 anys utilitzen unes determinades prendes de vestir, que cadascú només faltaria que vesteixi com li sembli.
Sí.
Però que a vegades hi ha situacions que generen una certa vergonya aliena. Sí, jo he viscut situacions de gent de la meva edat que un dia te'ls trobes amb una enorme motocicleta i vestits d'una determinada manera, aquell funcionari...
Això tota la vida s'ha dit la crisi de los 50 o la crisi de los 40, no? Allò que arriba un moment que no acceptes el pas del temps i d'una manera artificial i forçada vols fer unes passes enrere que et queden fatal. Tu, al teu cap, sona tot molt bé, però la gent que t'observa de fora diu, però d'onde vas?
No, jo crec que tampoc et sona bé. Hi ha aquella frase que algú va escriure dient les ànimes com els cossos també es moren de gana. I aleshores també, diguem-ne, aquesta acceptació de la realitat, jo crec que ens l'hem d'anar, encara que haguem guanyat uns quilets, fem...
Mentre la salut estigui bé.
Sí, fem dieta, no? Fem dieta, ens alimentem-nos bé, fem una mica d'esport i tal, però no tornarem els que teniu 50 anys, els que en tenim ja 60, no tornarem als 18 anys.
I al final et dic una cosa, i ja per acabar, perquè no tenim temps per més, em sap greu, ens queda un tema al tinter, però el podem recuperar quan vulguis. Al final et dic una cosa, que maco és saber trobar-li la bellesa, perquè tot ho té, a cada moment de la vida.
Sí, senyor.
Jo crec, però ja no estic parlant només amb el pas del temps, que també, sinó moltes vegades pensem que avui és un dia qualsevol, i no, en aquest dia també hi ha bellesa. si la saps trobar. Ara, mira, darrerament estic una mica obsessionat amb un concepte. Si vols, te l'explico i t'he d'acomiadar. Què és? Moltes vegades ens obsessionem en com volem que siguin les coses i ens costa molt acceptar com són de veritat. I si ens fixem en el que tenim i no en el que voldríem tenir, la cosa va molt millor interiorment. És a dir, des d'aquí reivindico el dir, escolta, la meva vida és així, sóc així, no passa res, aquí també hi ha bellesa.
Deixa'm que digui una frase, ja que t'has posat...
Filosòfic.
Sí, senyor.
Jo tinc aquestes coses. Sóc insuportable en diferents matisos.
Doncs una frase de la... Tornem a la pel·lícula Libres.
Val.
A veure si la diré bé, la frase que... A la pel·lícula la referenciaven de Sant Francesc, Sant Francesc d'Assís. Diu, aquí necessitem poques coses. Mm-hmm. I les poques coses que necessitem, les necessitem poc.
Àngel Miret, citant Sant Francesc d'Assís, no pot ser millor final per aquesta secció. Àngel, mil gràcies.
Gràcies a tu, Rafa.
Pausa i una mica de ràdio nocturna amb Alberto Gómez, que ja corre per aquí. Fantàstic. Fantàstic.